Les batalles, les aventures, les heroïcitats de la història de Catalunya i del món. En Guàrdia, amb Enric Calpena.
Des de mitjan del segle XII fins al col·lapse definitiu del segle XIII, molts dels esdeveniments polítics i militars més importants de les terres orientals de l'Andalús van estar protagonitzats per una família, la dels Banu Mardanix. El membre més important d'aquesta estirp va ser un home temut pels cristians, Mohammed ben Sa'ad, també conegut com el rei Llop. El besnebot, Zaén, arribaria a ser l'últim emir de València. Els Banu Mardanix, literalment els fills de Mardanix, eren membres d'una nissaga andalusina que, procedent de la marca superior de l'Andalús, al nord-est andalusí, s'havia instal·lat a València al segle XII. En primer lloc, Sa'ad ben Mardanix va destacar per la defensa de Fraga l'any 1134, resistint els atacs de l'exèrcit d'Alfons I el Bataller, format per efectius aragonesos i pamplonesos. El fill, Muhammad ben Sa'ad, va néixer a Peníscola el 1124 i el 1147 va esdevenir emir de València i Múrcia, l'emir de la part oriental de l'Andalús, el Xarc a l'Andalús. Va ser a les cròniques dels seus enemics cristians que se li va posar el sobrenom de Rex Lupus, del rei Llop. En el món musulmà, Ben Sa'ad va ser el valedor de l'ortodoxia sunnita andalusí enfront del califat dels almohades nord-africans. L'emirat Mardanaixí comprenia bona part de l'est peninsular, sense comptar les terres de Lleida, Fraga i Tortosa, que van anar perdent entre el 1148 i el 1153, els dominis s'extenien des de Peníscola i Albarrasí, al nord, fins a Múrcia, Almeria i Jaén, al sud. En ser vençut a l'Alcàsser de Múrcia l'any 1172, els almohades van prendre el control de tot l'emirat dels Banu Mardanix. Tot i així, la família encara va mantenir cert poder a València perquè un germà de Muhammad ben Sa'ad, anomenat Yusuf, va col·laborar amb els almohades. Un net d'aquest Yusuf, anomenat Abu Jumail Zaén, va ser l'últim emir de València des del 1229 fins a la caiguda de la ciutat a mans del rei catalano-aragonès Jaume I el 1238. Zaén va morir a l'exili, a Tunis, lluny de la pàtria que la seva nissaga havia mantingut durant més d'un segle. Com és habitual, ens acompanya el doctor Josep Maria Soler i Sabater. Benvingut.
Hola, gràcies.
Avui parlem d'un personatge, rei Llop. Això és impressionant, no? Suposo que esclar, que la història d'aquests personatges lligats a parts del territori dels països catalans s'ha oblidat precisament perquè era musulmà i perquè sembla que no formava part de l'idiosincràsia catalana del moment.
Sí, quan vam parlar fa uns mesos, no?
Sí.
Vam parlar en referència, diguem, de tot el regnes de les taifes. Una de les coses que va sortir molt bé amb el nostre convidat d'avui, que era el d'aquell dia, un conte, no? El 985 nosaltres celebrem l'aniversari, diguem, del que en deien el mil·lenari de Catalunya.
Sí. 1988.
No, 88.
El 85 és la caiguda de Barcelona.
El 1085 és la caiguda de Toledo a mans de les tropes cristianes. O és a dir, uns 100 anys després. Però continuant amb aquesta suma, només per fer una reflexió temporal de l'important que és estudiar aquest període. És a dir, si tenim en compte que de l'any 1238, quan és conquistada la ciutat de València, quan es diu el mil·lenari de Catalunya, el 988, hi van exactament 250 anys. És a dir, són 250 anys de la història del que ara són els territoris, diguem, dels països catalans, amb el qual els hem d'estudiar.
És com si no existissin, aquest territori no existeix. Com que no existeix? I tant que existeix.
En tenim proves amb arquitectura, en tenim proves amb toponímia, en tenim proves amb el nostre lèxic, en tenim proves, diguem, la història és tot.
Amb idiosincràsia, també, perquè el llibre de repartiment, per exemple, de la corona catalana-aragonesa, amb Jaume I, no és casualitat quines famílies s'emparen de determinades zones i quines famílies s'emparen de determinades altres. En bona mesura, de vegades, respecte a altres organitzacions anteriors de l'època musulmana, que en definitiva són bastant naturals del territori. No?
I com l'altre dia, com l'altra vegada que vam estar amb ell, ens va incitar a certes coses reflexionant i mirant, doncs hi ha expressions que ens semblen supercatalanes que són d'origen. Ara, per exemple, quan nosaltres parlem de Garbí, vol dir Occident, és el vent de Garbí, vol dir Occident. Quan en castellà diuen almacén, en català hem tret l'alt i és magatzem, és el mateix origen.
Sí, sí.
I l'alcohol és el mateix, alcohol és alcohol.
Sí, sí, sí.
O sigui que, clar, totes aquestes coses vol dir d'aquest període de la nostra història l'hem d'estudiar i necessitem anàlisi sobre aquest període, com, en fi, com el nostre convidat ha fet, d'una forma profunda, de veritat.
Doncs qui ens torna a acompanyar, i un altre cop vull donar les gràcies als companys a Punt Ràdio de Burjassot, que estan fent el servei tècnic, ens acompanya des d'allà, des de Burjassot. Nosaltres estem als estudis de Catalunya Ràdio a Barcelona, és una connexió. És el doctor Josep David Garrido i Valls, doctor en història per l'Autònoma de Barcelona, medievalista, filòleg, arabista i autor de molts llibres. Un d'ells, que avui en parlarem, és L'estirp del rei llop, els Banu Mardanish, Nissaga d'Emirs de Xarc a l'Andalús, de l'editorial Denes. Doctor Garrido, David, benvingut un altre cop a l'enguàrdia. Moltes gràcies per ser-hi.
Moltes gràcies per tornar a convidar-me. Estic molt content, molt agraït de tornar a ser-hi.
Doncs nosaltres també, encantats de la vida. Parlem del personatge i d'aquesta estirp dels Banu Mardanish, una mica per fer-nos a la idea, una mica quan parlem d'aquestes estirps musulmanes, sempre parlem, diguem, dels Banu no sé què, els Banu... per exemple, els Banu Belikasi, els Banu... N'hi ha molts, Banu sempre és com dir família tal, família...
Literalment és fills de.
Fills de, val.
És el plural d'Iben. Iben o Ben és el singular, i el plural seria Banu. I quan es referim a una família, una nissaga, per això parlem dels Banu. O sigui, és una, diguem, també una convenció que...
És com dir família, la família de tal, no?
Sí, és com dir o la nissaga, o l'estirp, o la saga, pots dir,
és el mateix.
De moltes maneres.
Val, no? És per fer-se una mica la idea.
Sí, és Banu, perquè després això també queda en la toponímia, o sigui, ha quedat també Benissa, és fill d'Issa.
Benissalem, imagino que també deu ser...
Sí, sí, normalment sí, Benissalem, són de Benissalim, o sigui, Salem. Seria
Benavent també, no? Els Benavent que n'hi ha a tot arreu, tots els països catalans també, no?
Benavents.
Benavents.
Benavent hauria de mirar-lo ara mateix, el Benavent, que em sembla bastant romànic, eh?
Ah, clar, podria ser.
Podria ser, però ara... A veure, no confonguem a voltes que n'hi ha toponis romanis que podien semblar... podien semblar àrabs i no ho són.
I a l'inrevés també deu passar.
I a l'inrevés també em passa, no? Però vull dir que... No pilleu-me ara mateix.
No, si era per destacar la importància d'estudiar-ho, això.
Home, penseu una cosa, ja que esteu en això. Jo, mireu, la llengua àrab sabeu que està molt dialectalitzada i està...
Sí, sí, els dialectes de l'àrab de vegades no s'entenen entre ells, de fet.
Sí, no, a veure, la llengua ja estava dialectalitzada en època andalusina, en època de l'Andalús, a l'Andalús, perquè, clar, la llengua dels poetes és la llengua de l'àrab clàssic, és la llengua àulica, és la llengua, diguem, una llengua que no és la habitual, no era la parlada. Aleshores, podem determinar certes característiques dels dialectes que es parlaven en algun i en l'altre lloc, per exemple, ara mateix que hem citat el Ben, doncs que fixeu-vos en la frontera superior o la marca superior de l'Andalús, que és la Zahra d'Al·là, que serien els territoris de l'actual Principat i l'Aragó, doncs tenim, per exemple, toponim, per exemple, Vinaixa.
Sí, a les Garrigues.
O tenim Vinaròs.
Sí.
Vale. Ese vin és el vent, doncs, en els territoris cap al sud. Veieu? O sigui, dir aquí que n'hi ha, diguem, algunes característiques, diguem, de la... vaja, de la pronúncia o de la fonètica de,
o sigui, el que es diu Bin als territoris bàsicament del Principat,
sí.
Es diu Ben als territoris, sí, més del sud de, dels Països Catalans.
És Bin, sí, sí. O Bim també? Bimbudí també?
Exacte, exacte. També? Bimbudí també, també se podria ser, sí.
I altres que ara no, no
sí,
venen
sí,
al cap.
Sí, sí, ara vendrien molts, o sigui, es poden vindre al cap, però normalment és això, és a dir, existien diversos, o sigui, existien dialectes, i ja, ja que estem en això, perquè també això ho trobem així en la... En, quan un analitza, o sigui, la toponímia definitiva ens està mostrant la llengua parlada en el moment en què van arribar, en aquest cas, els catalans al territori, o en altres casos els cristians castellans, o lleonesos, o portuguesos. Aleshores, la toponímia rescata, és a dir, que a vegades està molt malament, per exemple, ara o sigui, ho dic així públicament, i m'ho permeteu, que fa algun, algú, doncs, mireu, València, que eixirà al llarg del nostre, de la nostra tertúlia, doncs València, els àrabs diem València. I a Múrcia li diem Múrcia. Aleshores, n'hi ha alguna tendència que posen, alguns posen, intenten reproduir en l'àrab clàssic, o sigui, l'àrab clàssic tenia tres vocals només, la A, la I, la U, i volen Valencilla, i posen això, Valencilla. I jo no sé això, Valencilla, d'on s'ho han tret, i... Bé, això ho fa el desconeixement de l'àrab, però que, en fi, hi ha qui ho solta per allí, o per... Oh, no, ves a la Wikipedia en català,
I ja surt Valencilla.
I posen Valencilla o Morcilla, que com si fora Morcilla, diu Morcilla, és Múrcia. Ara es diuen Múrcia, diuen València, i diuen Algecira, que és Algecira, i diuen això, o sigui, i diuen, ho pronunciaven d'aquesta manera, o sigui, i Dènia li diuen Dènia. Dènia, jo una volta ho vaig dir, perquè...
No, Danilla,
que sembla que este sí. No sabe... No, això què és, Danilla? I una volta li ho vaig dir, no digues Danilla, perquè això és que m'està a mi de... No sé, m'afecta les orelles. És a dir, és Dènia. Dènia, perquè la dalt i un àlif la pronunciaven en àrab andalusí i la pronunciaven D. A veure, són coses de... Ja vos ho dic, és que la gent ha de també una miqueta d'atenció, ja que estàs treballant, per exemple, no sé, arqueologia... d'època andalusí, doncs si treballa en arqueologia, doncs una miqueta de llengua ara va a la mar de bé.
Sí, sí,
o sigui,
ara...
Per a vaja, no dir aquestes barbaritats que ixen molt sovint,
sí, sí,
eh?
És com un medievalista que toqués no toqués els temes àrabs i no sapigués llatí, diries, home...
Home, llatí també. Un medievalista ha de saber llatí, toca els temes àrabs, però ha de saber el llatí.
Clar, és que és obvi, és... No. Són coses, en canvi, sembla que amb l'àrab no cal, no? I no és veritat, que, i tant
sí,
que cal.
No, i l'àrab, home, l'àrab és una cosa que és que si no pots recórrer, o sigui, jo he fet un llibre, un estil del rei Llop, que veieu que és un llibre bastant... diguem, bastant gruixut i que sí. M'he deixat algunes coses és perquè jo anava directament a les fonts ara, és que tinc això, tinc la capacitat de llegir-les, però clar, una capacitat que m'ha costat anys d'estudi.
Clar, si no, això no és una cosa innata,
però clar, si jo volia dedicar-me a això, perquè en definitiva és una cosa que és sempre he volgut dedicar-me a l'estudi de l'andalús i en concret el llibre aquest ha sigut, diguem, com el llibre de l'estil del rei Llop, ha sigut com una cosa que fa anys que me preparava, estic parlant dels anys 90, que volia estudiar a l'Andalús, volia estudiar aquest personatge, que el considera importantíssim en la història de l'Andalús, o sigui, del territori nostre, abans de l'arribada, diguem, dels conqueridors del nord, dels catalans, doncs un personatge importantíssim, i al final, però per a recórrer, o sigui, per anar a ell, precisament, o sigui...
Calien a les fonts.
A les fonts. Malauradament no queda documentació, estan a les fonts literàries, en aquest cas històriques, perquè, clar, però no fies de recórrer a ell
sí,
per poder
bastir el personatge. El que trobes. Anem a parlar una mica d'ell i de la seva família, que em sembla que és un tema clau. Perquè això del nom del rei Llop, d'on ve? Perquè potser era molt pelut, perquè era... No, clar, no ho saps mai, aquestes coses, de vegades, les excepcions després agafen altres, és com Martí l'humà, no? Dius, sí, una persona molt humana, era una persona molt grassa, d'aquí venia el nom, no? Sí, clar, pelós o pilós, que el Salrac no té clar si és pelós o pilós que portava el pílum, no? Per això dic que hi ha coses que no estan prou clares. No sé si el rei Llop d'on ve, si era molt ferotge o és que era molt pelut, simplement, o una altra cosa, no?
O podia ser altra cosa.
O tenia unes faccions molt allargades, no ho sé. No, no...
Sí, però sabeu que hi ha un nom en castellà, Lope, com Lope de Vega,
sí,
Lope,
sí.
El nom Lope és Llop en català.
Sí, sí, clar.
Per tant, el nom, i en llatí com es diu? Lupus.
Lupus.
Perquè, clar, això m'ho apareix com a Rex Lupus. Doncs podia ser o Llop o podia ser, diguem, o sigui,
el nom seu.
El nom llop, però no referit a l'animal, sinó un llop com el Lope castellà.
Sí, sí, sí.
Podia
sí,
ser una d'aquestes coses. Bé, la qüestió és que li diuen d'aquesta manera, i més encara, per exemple, ell... o sigui, en les cròniques, en els escrits cristians sempre apareix com a Rex Lupus, com el rei Job, sempre. O sigui, i fins i tot quan estan en la documentació, quan parlen dels seus morabatins, li diuen lupins, o sigui, la moneda d'or, que a més era d'una moneda importantíssima, o sigui, una moneda en molta llei, molta qualitat, i que era, o sigui, servia de moneda de canvi a tota Europa, o sigui, els morabatins, o sigui, la moneda d'or que sorgira de les seques de València i Múrcia, o sigui, de les seques del rei Llop, de Muhammad ibn Sa'd, aquesta moneda d'or era molt important i se li dia això, en la documentació ens apareix, o sigui, en la que pagava, per exemple...
La moneda del Rex Lupus.
Del Rex Lupus.
I dient vol dir que el territori era molt ric, doncs, aleshores, sí, una moneda tan forta, no?
Sí, sí, el territori era ric, sí. El territori era ric perquè gràcies a aquesta riquesa ell podia contractar mercenaris per a poder fer front als almohades. I, en fi, i ara em preguntarà, jo, a veure, això seria també... una tasca que falta, jo he intentat apuntar algunes coses d'on ve aquesta riquesa. Doncs aquesta riquesa li ve primerament per ser rereguarda de l'Andalús, o sigui, va tindre un moment de prosperitat, de pau. O sigui,
perquè no tenia una frontera tan clara com sí. altres reines que
la frontera
estaven en
estava,
guerra constant, no?
La frontera estava, però la tenia llunyana. És a dir, la frontera i la lluita estava, però ell tenia a les seues tropes, o sigui, al seu... el seu exèrcit lluitant lluny, o sigui, era dir, mentrestant la rereguarda, que era València i Múrcia, quedaven, doncs, d'alguna manera quedaven resguardades, era dir, això va, resguardades, o sigui, no van patir, diguem, les inclemències de la guerra, sinó fins al final. I València pràcticament sí que va viure certament en pau, entre parèntesis, perquè van haver algunes revoltes internes i coses, però això li va mantenir, diguem, doncs, que la prosperitat econòmica, la pau és el millor per a fer, perquè n'hi hagi prosperitat econòmica, el millor és la pau, a no ser que tu visques de la guerra.
Clar, i aleshores... però són terres molt fèrtils, ho continuen sent a hores d'ara, ben comunicades marítimament parlant, amb moltes connexions naturals, diguéssim, almenys al que és la façana mediterrània, i amb algunes connexions també a l'interior de la península més complexes, però també factibles... Per tant, diguéssim, són terres, les actuals comarques valencianes, diguéssim, que realment facilita que siguin relativament pròsperes si hi ha pau, no? I si no hi ha la malvestat de la guerra entremig.
I no oblidem també el comerç amb el nord d'Àfrica.
Clar.
L'or venia d'Àfrica.
Sí, sí, poques mines valencianes hi havia, sí.
No, però per vindre or tu havies de crear, o sigui, tu havies de crear béns, per a poder bescanviar-lo amb l'or. O sigui, per tenir-lo, és a dir, que... Això vol dir que tu tenies una economia, si més no, ben... vol dir, en un sistema econòmic que te permetia fer això. O sigui, que no estaves en la ruïna en econòmica i, a més, si tu te permeties el luxe de pagar als mercenaris cristians, perquè anem a veure... Ell pagava, però a Ramon Berenguer IV va ser en èpoques... Ramon Berenguer IV, el gran comte de Barcelona, el príncep d'Aragó. Doncs el Ramon Berenguer IV va ser en entrapes, va ser enemic. Al principi del regnat del rei Llop va ser enemic, però després es va convertir en amic. O sigui, però per què es convertia en amic? O sigui, feien una sèrie de treves i després perquè ell cobrava i li venia bé. Li venia bé que els seus homes estigueren enrolats en l'exèrcit del rei Llop. Li venia bé, cobrava. O sigui, tenia, i aquests diners eren importantíssims per a, diguem, l'economia dels comptes catalans, eh? En fi, diguem...
Tant comerç vol dir que hi havia, diguem, una cosa que a vegades no s'ha tingut en compte, no?, un fet. I és una bona navegació, no?
Sí, sí.
I això no ho tenim en compte, sempre els veiem per terra, els veiem amb cavall, bueno, però... necessiten navegar per travessar l'estret de Gibraltar i per fer comerç a la Mediterrània.
Encara que cabotessin, però així necessites vaixells una càrrega important, perquè tu no traslladaràs un vaixell militar, una galera, per entendre's, que no sigui de transport, sinó transportes amb un tipus de nau que puguis transportar mercaderia amb una certa seguretat, encara que sigui relativament lenta, i amb uns ports més o menys segurs, per evitar precisament la pirateria.
I si hi ha tanta pirateria, tant enràgies, és que la navegació és bona.
Sí, 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 clar, clar, perquè si no, no hi hauria negoci.
Amb, i que ell també tenia la capacitat de comerciar també en els regnes cristians, que això és important, eh?
Mm-hmm. Per tant, important. No, no hem de pensar que el rei llop com un ésser ferotge, necessàriament, i que el seu mot, si és que ho era, li ve precisament per la seva, el seu salvatgisme, ni molt menys, sinó no, que no, és una persona però sofisticada i un regne... Òbviament, també té una façana militar, com és habitual, també, no, no és una cosa estranya, però en tot cas no és el més característic de, del regnat de tota la família Banu Mardanij, especialment del rei Llop.
Sí, però tinguem en compte una cosa. Els seus enemics el tractaven d'home molt cruel. Eh? O sigui, els seus enemics eren els almohades, i la història al final la van fer els vencedors. I el gran historiador del moment, o sigui, que més notícies ens aporta de Muhammad ibn Sa'd, el rei Llop, és Ibn Sahib al-Salah, que era de l'Algarb, o sigui, de l'Algarve, però estava al servei dels almohades, i ells explica...
O sigui, Portugal, en Portugal.
Sí, era d'allà natural, o sigui, però era un historiador al servei dels almohades, aleshores ens escriu una història, el Manu Bil Imama, el don de l'imamat seria traduït al català, i en aquesta història, que en què apareix, que ja aprofita també, les cròniques d'aquestes, també seria molt interessant poder-les traduir i editar-les en català. Però, fet, ja està dit. La reivindicació, vull dir, perquè hem de fer país, i fer país se fa doncs, tenint a l'abast totes aquestes fonts, publicacions editades. Això és una cosa que algun dia s'haurà de fer. Però, en fi, dit això, tinguem en compte que este historiador, altres més, no? El Beidac, altres historiadors també, estaven a favor dels almohades, aleshores el rei Llopel, el roi, era el xarquí, o sigui, l'oriental, era oriental perquè era oriental de la península ibèrica, i era, doncs, se li acusava de tot, i totes les vicis possibles, i totes les atrocitats comeses contra els presoners, o contra els seus rivals polítics, doncs apareixen en aquesta historiografia, diguem, contrària. Que ho viu, no dic que l'home doncs fora cruel com qualsevol monarca medieval de l'època. El més cruel encara aquell era el califa almohade, perquè els califes almohades doncs arribaven a ser d'una crueltat extrema. Però, en fi, vull dir, la crueltat formava part en aquell moment de l'època, ull viu, no estic justificant la crueltat.
No, no, que simplement era l'habitual.
Però era una cosa que passava i este home doncs, també doncs, tenia coses que, òbviament, segons es descriuen, són coses cruels i censurables, òbviament.
El nom complet del rei Llop era Abu Abdallah Muhammad Ben Sa'd Ben Mardanij. En una compilació de la història i la literatura andalusines escrites per un historiador nascut a Algèria al segle XVI, Jihab Abdin al-Makari, titulada Exhalació de l'olor suau del ramell verd de l'Andalus, es destaquen les qualitats guerreres d'aquest rei, un dels últims emirs de València.
Abu Abdallah Ben Mardanij era tan valerós que s'avançava al vell mig dels contingents enemics i s'obria pas fent-lo retrocedir a dreta i esquerra mentre recitava la corranda següent.
M'abalanço sobre una host sense considerar el perill. El mateix pel costat com pel centre. Marxo carregant amb el peu nu.
Un dia es llançà contra una host de cristians descavalcant i matant a molts. De tal manera que se sorprengué ell mateix de la proesa que havia fet. Li digué a un dels seus oficials, home agarrit i afamat en batalles.
Què t'ha semblat el meu fet?
Respongué l'oficial.
Si t'haguera vist el soldat, de segur t'oferiria més riqueses de les que tens al teu tresor i major dignitat de la cara que el deixes. Si de cas hi ha algun altre cap del juny que faci al capdavant dels seus soldats la càrrega que tu has fet, tot oferint la seva vida per la dels altres?
Replicà Muhammad Ben Sa'd.
Deixa'm estar. Alguna vegada he de morir. I mort jo, no hi haurà qui pugui resistir.
Això és En Guàrdia.
estem aquí a l'enguàrdia amb en Josep David Garrido i amb en Josep Maria Soler i Sabater parlant de, del rei Llop de, i sobretot de la seva nissaga, dels Banu Mardanish, els últims emirs de València, d'aquest personatge en concret. Doctor Garrido, acabem de sentir aquest fragment en què lloa la capacitat militar guerrera del rei Llop. No seria una mica bastant, com és bastant habitual també l'època, i no només l'època sinó ara també, de lluar les qualitats militars o qualitats en general d'un gran dirigent simplement perquè toca dir-ho encara que no sigui veritat? Es pot demostrar que el rei Llop era una persona de gran capacitat guerrera i administrativa? O potser és el piloteig de l'època?
Bé, si fora un panegiri, que també es donava en l'època i es donava en una forma de poesia i una casida, doncs podien dir, sí, és un panegiri i li està jugant o li està... Bé, això, està jugant-lo.
I vés a saber si és veritat o no, clar.
En aquest cas estem parlant de... Vaja, estem parlant d'un historiador que
per
està
tant,
explicant...
Per tant, és una cosa més seriosa, això, eh?
Bé, no dubte si hi ha el Macari que diu que, en fi, que està expressant en definitiva, doncs, que tenia unes qualitats militars. I és important tenir-lo en compte perquè ell és elegit ser rei per les qualitats militars. Anem un momentet, ho dic ràpidament. Com és rei o com se fan reis aquesta família de Banu Mardanish? Perquè clar, el nom Mardanish, atenció, fixeu-vos, el nom Mardanish, el nom Mardanish no és àrab, és un nom romànic. O sigui, la seva família doncs era de, diguem, del territori de la península ibèrica, de la marca superior, era de la Zahel al-Allah, que direm, o sigui, clar, de la zona super, o sigui, del nord cristià, doncs que s'havia doncs, convertit al cristià, a la fe islàmica, l'islam, sí, i s'havia arabitzat, i bé, encara que ell també lluïa, duia, diguem, sobrenoms, diguem, que li feia referència a un origen ara, però en principi l'Ibn Mardanish és un cognom, és un nom, és un nasab, és un llinatge d'arrel romànica. Bé, aleshores, com s'entronitzen? O sigui, d'on ve aquesta família? Perquè és una família de militars. És a dir, és un pare que és Sa'ad, Sa'ad ben Mardanish, que és un pare, és el caït, el defensor de Fraga en 1134 contra Alfons el Bataller d'Aragó. Tingueu-lo en compte, i més, que guanyen. O sigui, en ajuda, o sigui, ajudats pels almoràvits, òbviament. I després ajudar per un altre personatge importantíssim, que este també és... molt important, és un senyor que era el caït de Lleida en aquell moment, en el 1134, que és Ibn Ayyad. Ibn Ayyad és el que després, en el que a partir de diguem, en la dècada dels 40 del segle XII, s'estableixen a València i s'emporta Sa'ad, s'emporta la família Mardanish.
Perquè són grans militars i sí, li convé tenir-ho al costat, clar.
Sí, perquè aquesta família procedent de la frontera superior, o sigui, són zagrins. O sigui, zagrilluns serien ara zagrins. Ahí ve la paraula tagarí, tagarí en català, que són els diguem, els ares procedents, diguem, d'aquesta zona, és a dir, el que és l'actual Principat, o sigui, el sud del Principat i l'Aragó. Bé, doncs aquesta família va a València, i què fan a València? A València actuen com a capitans, o sigui, com a
militars
del Junt. El Junt és l'exèrcit local, la milícia local valenciana. Aleshores, ells són els capitostos. Aleshores, quan es produeix el col·lapse de l'emirat almoràvit, són ells els que prendran el poder. El que prendrà el poder principalment serà Ibn Ayyad. Ibn Ayyad, de nom Abdallah Ibn Ayyad, doncs s'estableix a València, o sigui, i acaba convertint-se en el senyor de València i de Múrcia. Aquí naix el que és l'emirat Mardanishi, o Xarq Andalusí.
Devia ser molt important, perquè València i Múrcia, ara, sí, per nosaltres, en el segle XXI, ens sembla que està un cop de cotxe, diguéssim, o de tren, i que tampoc és tanta estona, però, clar, amb distàncies sense ferrocarrils o sense carreteres, és molt lluny, València, sí, de Múrcia. Per tant, sí, és molt gran, allò, eh?
Sí, sí, s'estenia fins a Almeria, podia estendre's, o sigui, vull dir...
Estem parlant d'un gran regne, emirat...
Exactament, però això dient el poder que tenia, o sigui... Ibn Ayyad, o sigui, s'estableix a... Ibn Ayyad està des de València. La capital és València d'aquest emirat. I agafa el veu que li tenia... Jo pense que això també ho deixa anar. O sigui, jo pense, no acabe de trobar la prova definitiva, però crec que estic encertat, que era el sogre Ibn Ayyad era sogre d'Ibn Mardanís, de Mohammed Ibn Sad Ibn Mardanís, o sigui, del rei Job. I per això el tria. El tria per a succeir-lo. El tria a succeir-lo perquè en una d'aquestes, d'aquestos, diguem, de frecs, amb, en el terreny, o sigui, a guerres, però en aquest cas contra una tribu, bueno, una tribu, diguem...
Un grup familiar, diguéssim, sí, o un
tampoc
clan.
Tampoc un clan, podem dir. Sí. Es van Ujumail, que estaven a la frontera mitjana, estaven en terres, diguem, podem dir de la zona de Conca, Guadalajara. Doncs en un frec contra aquesta gent, doncs, doncs resulta ferit de mort, es portat a València i mor. I aleshores ja mort, ja a punt de morir-se, ja moribund, doncs designa com a successor a Muhammad Ibn Sad.
El seu probablement gendre.
El seu probablement gendre. I per què no el seu fill? Que, per què no tria el seu fill? Perquè deia que el seu fill era mal musulmà i bevia vi.
Així, llavors no...
Mal musulmà i bevia
aquesta
vi...
Aquesta també doncs... s'ha de dir que és una acusació habitual, eh? També Hisham II, sí, al Mansur li fa la mateixa acusació per dir no el podem, no ens en podem enfiar d'ell. Vull dir que aquesta acusació de que són mal musulmans i beuen vi és...
Bueno, dia, jo crec que... poder militar i poder religiós.
Sí, sí, és una combinació. Sí.
Però una cosa és beure vi, i quan te diuen això és que possiblement beuria molt de vi.
Ja.
Tenia ser.
Ja, ja,
tenia ser.
Sí, a veure, sí. A veure, és que estem parlant de les coses de beuria molt de vi, i estava... i també que tenia altres vicis.
Yeah.
No sabem, però...
Quins són aquesta mena de vicis, però...
Estos vicis
però
de
els vicis tenen un enllistat relativament
de
curt,
caràcter,
eh?
De caràcter, diguem... Ara no sé com definir-lo, i vull ser políticament correcte, però vull dir, certs vicis sexuals eren considerats... O certes actituds sexuals eren considerats vicis, però, en fi, deixem-ho així, no me vull enclavar en...
Ja, no, no, però ja no per un tema de vicis. L'homosexualitat, per exemple, com a pràctica sexual estava molt mal vista, diguéssim, per posar un exemple.
Però fins al segle XX,
Fins al segle...
Sí, sí, no, però en l'Andalus...
I XXI, també, però, Sí, sí, per això dic que no és tan estrany que s'anomenessin això vicis el que eren pràctiques sexuals, diguéssim.
Sí,
no?
Però en l'Andalus era bastant consentida, eh?
Per això que depèn...
Ull viu en l'Andalús, sí. O sigui, que no era... Sí, era una cosa que no era... anava contra, diguem...
Sí, però si recordes...
Però era bastant consentida,
Juli César, en una època romana, que l'homosexualitat era relativament consentida, depèn de la forma, els seus enemics l'acusaven de ser home de cintura cap avall i dona de cintura cap avall. Aquesta
sí,
és la frase
sí,
que es deia.
Però també són coses que se diuen i
per això dic
a saber
que,
tu...
Per això dic que l'utilització de les característiques d'una persona per ser atacada ha sigut, al llarg de tota la història ha sigut així, sigui perquè és baixet o sigui perquè és gras, o rissat o amb el cabell, o amb la pell més fosca, tant se val.
El
si és per atacar-lo...
El fill d'Ibn Ayyad bevia vi i tenia vicis. Ja, val, els vicis
això,
no podien dir més perquè no podien.
No sabem, no sabem.
Aleshores, Ibn Ayyad diu que el millor, que diu, este és el millor. Dic, aquest senyor és el millor. Quin és el millor? Ibn Ayyad és perquè és un tio valent. Bueno, no va dir la paraula tio.
Òbviament.
Era un
paio,
un paio sí, valent, sí, una cosa això. O sigui, ho diria també en dialecte, no? Però, sí. En dialecte andalusí, però diria una cosa d'aquesta. I aleshores els seus camarades, diguem, va dir, doncs, aquest senyor és el que tenim. I aleshores aquest senyor, en el 1146, s'entronitza en el mor Ibn Ayyad i s'entronitza en aquest immens, diguem, emirat xarc andalusí. Aleshores, escolteu una cosa, aquest emirat xarc andalusí comprenia totes les restes que quedaven de la frontera superior. Per tant, comprenia Lleida i Tortosa.
Caram.
Estaven dintre d'aquest emirat. Òbviament, estaven... Bueno, tinguem en compte que és un està gran i bé, tindria la seua... Tindria les seues autonomies, poden dir. No autonomies, en el sentit, no el sentit actual, sinó en el sentit de que era el regiment de la cosa pública.
Però té una lògica geogràfica encara ara, malgrat les autopistes i carreteres,
sí.
Fins i tot per formes de llengua, de comunicació, cultius, tradicions culinàries, etc, etc. Aquesta proximitat geogràfica de Lleida, Tortosa, València continua.
Sí, sí, bé, sí, sí, després parlem el mateix, diguem un bloc dialectal,
sí,
eh. Estem en això. Però vull dir, en aquell moment tinguem en compte una cosa. Ell s'enfronta en un problema, un problema és que vol atacar, o sigui, Ramon Berenguer IV en principi va cap a ajuda a la conquesta d'Almeria, una conquesta, diguem, que seria efímera, però perquè, clar, a més, quedava la reserva guarda, o sigui, andalusina. però se compromet a tornar a escometre l'Andalús en el 1148. En principi volien conquerir Mallorca, però al final acaben, seria llarg ara de dir, les raons, o sigui, acaben per escometre Tortosa, i conquerir Tortosa en el 1148. Atenció, Tortosa és la ciutat més gran fins al moment conquerida pels catalans. Ciutat andalusina més gran conquerida pels catalans. Fins a aquell moment, fins al 1148, no havien conquerit cap gran ciutat andalusina. Tortosa és la primera. I en el 1149 conquerissin Lleida. Quan estan parlant de Tortosa, els tortosins diuen en un moment que bé, que esperem, abans de retremos, en desembre de 1148, doncs esperem al rei, la documentació diu Hispaniarum Rex. O sigui, el rei dels espanyols. Qui són els espanyols, el rei dels espanyols en aquell moment? El rei dels espanyols és Ibn Mardanís, era el rei de València. Era l'únic que els podia donar ajut. Era el que consideraven el rei. El rei, clar, estem parlant d'un document llatí. Un document llatí que diu la paraula Hispaniarum, perquè...
Perquè ve de la tradició romana, clar.
Sí, perquè estem... O sigui, no, i per als catalans d'aquell moment, Hispània era l'Andalús. Tot Hispània era l'Andalús. O sigui, era la consideració que se tenia. Quan se parla en aquell moment, en el segle XII, en el segle XI d'Espanya, se parla de l'Andalús. La destrucció d'Espanya és la destrucció de l'Andalús. És la forma de dir-ho. O sigui, no escrivien a l'Andalús, sinó escrivien a Hispània. Hispània. A l'Andalús, després transformat en Andalusia, ja ho veurem ja, però ja en el segle XIII. En aquell moment no. Aleshores, aquest és el senyor, el rei al que esperen l'ajuda. El que passa és que Ramon Berenguer IV ja fa la pacta, diguem, en l'oposició al rei Llop, en el seu territori, en concret en Ibn Hilal, que se revela, o sigui, el senyor de Montornès, Ibn Hilal també són d'ascendència lleidatana, atenció. D'ací venen tots de Lleida, de Lleida i de Fraga, Tota aquesta família, tota aquesta gent que controla a València en aquell moment.
Al tanto,
La cara d'en Josep Maria Soler Sabater ara és tot un poema,
Sí. Tota aquesta gent venia d'aquesta zona. O sigui, aquesta zona, Ibn Hilal resulta que se considerava en més drets que Ibn Mardanis. A més, estava casat amb la seva germana i aleshores ell diu, vull més, i se revela, però se revela perquè és esperonat pel comte de Barcelona. Perquè el comte de Barcelona, Ramon Berenguer IV, que era astut, considerava, jo no puc, no entraré de sobte contra Tortosa.
Però en canvi, dividir si, l'enemic és molt
si,
positiu.
Exacte. Clar. Si tinc a Ibn Mardanis entretingut contra el meu enemic, perquè, clar, contra Ibn Hilal, perquè Ibn Hilal se'n va refugiar en Moratalla. Bueno, Ibn Hilal va acabar malament i, finalment, Tortosa també és conquerida i un any després és conquerida
Lleida.
I aleshores, després de tot plegat, doncs arriba un acord, o sigui, arriba un acord el Ramon Berenguer IV en Ibn Mardanis, en el qual, bé, anem a fer una treva d'uns quants anys, que acabaria sobre 1153-1154. Això sí, mentrestant, això li va aportar que resulta que poc després d'aquests fets, n'hi ha una revolta a València contra Muhammad Ibn Sa'd i Ibn Mardanis. Aquesta revolta a València, atenció, és important, però, sobretot, perquè Ramon Berenguer IV envia els seus homes per a restablir el poder de Banu Mardanis, que s'havia posat en qüestió a València. Hi ha una sèrie de gent que fuig de València, que se'n va perquè per por a la repressió mardanixí. Entre altres, la família del gran poeta Rusafí, que va anar a Màlaga. O sigui, que tot això està tot molt relacionat. I hi ha un poema que es fa referència a aquests fets. I després, quan acaba, diguem, aquesta que dic, t'he ajudat, òbviament, t'ajuda a canvi de diners.
I serà...
Jo t'ajude, però tu em pagues em pagues la despesa i el que jo te demane, perquè jo t'envie l'exèrcit allà.
El mateix que passa ara en les guerres.
Exactament, exactament, és que tot està inventat. Aleshores, després, què fa? Doncs, què quedava? Després de conquerir Tortosa i Lleida, quedava allà una illa, les muntanyes de Prades i el castell de Miravet. Què li passava a les muntanyes de Prades? Les muntanyes de Prades no s'havien conquerit, per tant, encara estaven en... O sigui, el rei suprem era Ibn Mardanis. I què passa? Que el 1153, és a dir, quan s'acaba la treva, és a dir, ja en complet...
Ja van cap allà.
Ja ara conquerir les muntanyes de Prades. Atenció, les muntanyes de Prades era importantíssim, perquè mentre hi haguera gent armada, sarraïns, a la muntanya de Prades, tu no podies repoblar el camp de Tarragona. Mm. Per tant, fins a 1153 això no se pacifica, que és són conquerides les muntanyes de Prades i després és conquerit el castell de Miravet.
Els enemics de Ben Saad, el rei Llop, no només van ser els cristians, sinó que també es va haver d'enfrontar als califes almohades, els que el van acabar derrotant, i va haver de lidiar amb alguna oposició interior dins de l'emirat. Especialment després de repudiar la filla de Ben Hamush, senyor de Segura de la Sierra. A partir d'aleshores, el sogre i principal lloctinent es va convertir en un enemic. En enderrocar-li un molí a un dels fidels de l'ex-sogre, Abu Jafar Ahmad al-Bakashi, aquest va subscriure un poema molt crític i amenaçador adreçat a l'emir.
Digueu de part meva l'Orientet i els seus habitants. Jo, des de l'Occident, no renunciaré a engegar els meus cavalls, esperonats perquè corrin amb els ulls closos i les illades tibans, i que galopen, però calcigant els vostres cossos en compte de trepitjar la pols del terra. Heu derrocat el molí d'un home que, amb esforç i perspicàcia, no pararà mai de moure contra vosaltres el molí de la guerra, un molí que amb la seva força trinxadora refarà el que els homes destruïren amb rodes que no tindran més eixos que les espases i les llances. Si de cas no vaig a lloc i engegar exèrcits irresistibles contra vosaltres i us causar els danys que bé sabeu, des d'ara, amb totes les meves forces, he d'enterbolir les aigües cristal·lines que té aquest país.
En Guàrdia, amb Enric Calpena.
David Garrido, és evident que, malgrat la gran importància que va tenir el rei Llop, tota la nissaga, els Ben Mardanix, són prous importants. I un dels personatges potser important, potser podríem dir que és tècnicament l'últim de la nissaga, malgrat que, òbviament, les nissagues no s'esgoten així només per fet de ser reis o no, que és l'últim emir de València, el que acabarà lliurant la ciutat al rei Jaume I. Parlem una mica d'aquest personatge, de Zaen Ben Mardanix.
Sí, Zaen Ben Mardanix era és de la branca... és del Manu Mardanix, però és el net del germà del rei Llop.
És besnebot del rei Llop, diguéssim.
Espera. Abulhayat Yusuf, que és el germà d'Ibn Mardanix, doncs s'entronitza, no és el rei de València, està governa València, perquè en això que vos he dit abans, aquesta rebel·lió que va existir, que va esclatar a València a principis del regnat de Muhammad ibn Sa'd ibn Mardanix, va provocar que Ibn Mardanix deixara València i convertís capital Múrcia. Múrcia se va convertir en la capital de l'emirat a partir d'aquest moment. Aleshores, qui es va quedar a València? Però va quedar el seu germà, Abulhayat Yusuf, Ibn Mardanix, i de Yusuf Ibn Mardanix,
el seu net és
aquest,
el Zaen.
És Zaen, va tindre un fill, Mudafia, i Mudafia, aquest fill, doncs es veu que va ser també un guerrer que va morir com a màrtir de l'islam, sembla que va morir com a màrtir de l'islam, i va, diguem, que llegar la seua, poden dir, la seua fama, doncs la va poder llegar el seu fill era Zaen, en àrab clàssic seria Zayan, però en l'àrab dialectal de l'andalús era Zaen, que és com ho diu la crònica de Jaume I,
Però va tenir la mala sort de que, precisament després de la conquesta de Mallorca per part del rei Jaume I, els ulls de, sobretot de l'aristocràcia aragonesa i a darrere l'aristocràcia catalana, miressin cap a València, que semblava que no era, en principi, l'objectiu de continuar. El rei Jaume I no ho tenia tan clar de conquerir València tan immediatament, o en tot cas no era el moment, després de l'esforç de Mallorca. Sí. Però les circumstàncies van anar com van anar i van acabar atacant amb la qual cosa Zaén, suposo que també es va trobar desprevingut, no?, davant aquell atac inesperat.
Sí, geopolíticament és que Jaume I també es trobava una miqueta, hi havia dificultats, i els castellans començaven, és que clar, els castellans van superar la Sierra Morena, entren en lo que és la vall del Guadalquivir i te conquereixen Córdoba, o t'espaviles o te quedes sense res. Vull dir, és que al final l'atac contra València ja era pràcticament era necessari fer-ho, intentar fer-se en València, que és el que van aconseguir. Però tinguem en compte una cosa. Primerament, que dic dues coses. O sigui, Zaén s'entronitza a València després d'un cop d'estat en el 1229 contra els almohades, contra el governador almohade, el Sayyid almohade, que és Abu Sayyid Abdarrahman. El Sayyid, Abu Sayyid Abdarrahman. Sayyid és com es diuen els prínceps almohades, que són... que són família califal, que formen part de la família califal. Aleshores, aquest senyor, que acabarà convertint-se, dient-se Vicent Bellvís i convertit al cristianisme, diu, però bé, per mantenir les aparences, és el que d'alguna manera va pactar en Jaume I la conquesta de València, o sigui, cedir València. Per això finalment va convertir en un regne, en un regne a part. Una cosa, el 1229, doncs, Zaén s'entronitza. Zaén era el Kaita Ain, o sigui, què vol dir? Era el capital general de la cavalleria del llum valencià en aquell moment. Havia servit als almohades, però ell se rebel·la contra els almohades. No és que exactament se rebel·li, sinó que considera...
Sí, pren el poder, simplement.
Pren el poder perquè sembla que Abu Zaid Abdarrahman el considerarà un incompetent. I ja està, i jo em prenc el poder perquè aquí, a més, tenim moltes coses que hem de resoldre.
Ens queden dos minuts clavats.
Dos minuts ràpidament. Sí, sí. Aleshores, ell el que té la mala sort que dius és que s'enfronta doncs, en aquesta última escomesa catalana-aragonesa que es convertís... Bé, va ser la seua fi. 1238 va ser conquerida a València, però...
Ell haurà d'exiliar-se.
En principi va aconseguir efímerament durant uns mesos, el 1241, ser rei de Múrcia. Ser entronitzat a Múrcia, però després els murcians se rebel·len contra ell, ell queda en Alacant i cap al 1200, o sigui, se refugien a Alacant, que és l'últim bastió d'ell, Mardanici, i després fuig cap a... O sigui, s'exilia a Tunis, on morirà en el 1269-1270.
Déu-n'hi-do, amb distància. I amb la qual cosa acaba la saga de poder dels Ben Mardaixí.
O sigui, dit a grans trets, sí, però este personatge és molt important, és l'últim emir i té coses, o sigui, interessants. Va tindre un secretari que era una autèntica meravella, que era Ibn al-Abbar. És un gran escriptor, també, àrab, que era secretari d'ell. I també va morir exiliat a Tunis.
Déu-n'hi-do. Doctor Josep David Garrido i Valls, moltíssimes gràcies per haver tornat a ser aquí amb nosaltres a l'Enguàrdia, des dels estudis de A Punt Ràdio de Burjassot. Nosaltres, el Josep Maria Soler, Sabater i jo, des dels estudis de Catalunya Ràdio a Barcelona. Moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres i esperem tornar una altra volta.
I tant, perquè
ja m'agradaria.
Per sort, la història no s'acaba mai, això.
Ho desitge.
Més recerca.
Moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Josep Maria Soler i Sabater, no sé, suposo que hi ha hagut molta feina amb el tema de recerca.
Aquí no solament és el coneixement de l'àrab, sinó les altres fonts, i treballar molt i lligar-ho com han fet ell. Això és el que s'ha de fer, la investigació és treball.
Això és La Guàrdia.
Direcció i realització Enric Calpena. Assessorament històric Josep Maria Soler i Sabater. Guió Josep Maria Bunyol. Producció Pilar Razkin. Tècnics Manel Bernat i Josep Lluís González. Muntatge Manel Bernat.
I amb les veus de Joan Anton Ramoneda i Marc Lobato.